mig matí. Sintonia d'històries del boi. Com sempre ens acompanya l'Ernest Nogués. Molt bon dia, Ernest.
Hola, bon dia a tothom.
Com va? Com ha anat la setmana?
Bé, tranquil·let, no? De moment sembla.
Sembla,
per menys, no? Pel que, per mi, pels que conec, no? Esperem que sigui bona per tothom.
Ara que no haurem de fer confinament municipal per anar als mítings...
Exacte, mira, això és respirar una miqueta. Ara sí, ja podrem sortir del poble,
sort,
per menys.
Sort que pensen per nosaltres.
Jo ho estic esperant, eh?
Sí, jo també.
Sí, tant, a veure qui és el primer. És surrealista total, això, de veritat.
Una mica sí que ho és.
Surrealisme total.
Una mica sí que ho és.
Sort que tenim més anys que els ciutadans que els polítics.
Sí, exacte. Molt bé, doncs avui, Ernest, de què parlarem?
Bé, avui parlarem d'un article que es va publicar al BOI 38 l'any 2017, dintre de la secció Roda fa 100 anys, és a dir, dels fets que van succeir al poble, justament els 100 anys que es van publicar, doncs, i surten al BOI al cap de 100 anys, no?, que va signar la Roser Nogués Marcet.
Molt bé. No conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer. Doncs coneixerem què va passar fa 100 anys, de fa quants anys?
D'això mateix, en què encara ja seria el 17, 103 anys, no?
103 anys.
Sí, però al moment de publicar-se el BOI feia 100 anys justos, no?
Molt bé.
La Roser, doncs, va fer aquest article i va, diguem, posar-ho per temes, per temàtica, cada contingut, va fer, doncs, uns apartats, parlant, doncs, de cada tema per separat, no? Bé, és curiós, doncs, que ja ho hem comentat altres vegades, que es continuava fent sessió plenària a l'Ajuntament el dia 1 de gener. No sé per què, no?
Sabent... No els hi duria agradar gaire cap d'any.
Segurament, evidentment, no tenia la connotació que té ara, no? A part de la missa que es feia, no hi havia gaire gran cosa més, possiblement perquè també era un poble pagès, es treballava al camp, encara que... aviat a la tarda i era fosc i es podia fer. Bé, no ho sé, el motiu no ho sé, però és curiós que el dia 1 de gener, un dia assenyalat i festiu, doncs que feien sessió municipal, perquè això es repeteix durant molts anys, ho hem anat veient, eh?
Sí.
L'1 d'agost ens diu que el metge del poble, Crispí Verdagí, va deixar, doncs, el càrrec, doncs, de metge titular de Roda, perquè l'havien nomenat metge d'una companyia de marina. Per tant, es havia d'incorporar d'immediat i va deixar, doncs, el càrrec.
Ens
imaginem que era un càrrec superior a un més bon sou, no?
Sí, clar.
Llavors, els diaris provincials i el butlletí oficial de la província de Tarragona van publicar, doncs, la vacant d'aquesta plaça de metge, publicaven, doncs, que el sou era de 2.500 pessetes anuals i, a més, tenia els viatges en tren per desplaçar-se per la comarca o on fos, gratuïts, ja que també era metge de la secció de la companyia de ferrocarril. S'entén que la secció seria la part que li tocaria, doncs, de la zona propera a Roda, no? No seria pas metge de Sevilla ni de la Corunya, no? D'un lloc proper, doncs, d'aquí, del poble.
Molt bé.
Diu que va ser Joan Comelles de Vilavella que va ser nomenat, doncs, el nou metge de Roda. Per tant, tenim dos noms de metges que eren desconeguts fins ara, no? Crispí Verdagí i Joan Comelles, que van ser, doncs, no sabem el temps, metges de donar servei, doncs, d'aquí al poble.
Molt bé.
En l'apartat d'economia ens diu que aquell any l'Ajuntament, l'any 1917, va recaptar 10.927 pessetes. Devien ser diners.
Diu que, a l'època?
Déu-n'hi-do. No, clar, se suposa que sí. Avui en dia fa riure, no? Però sí. eren diners.
9.000, has dit?
10.927. A veure, jo recordo que, no ho sé, a principis dels 70, dels anys 70, que jo era petit, en 100 pessetes omplies el cistell. Ja me'n recordo que la meva mare em donava la llista per la botiga que toqués al poble, que calculava 100 pessetes, es repartien totes, no? 100 pessetes cada una. 100 pessetes omplies el cistell.
Veus?
I no fa tants anys.
I ara no et compres ni un xiclet.
Que va, 100 pessetes, 60 cèntims, no? Bueno, no res. Una bossa de pipes... just.
Sí, justet, és que ha canviat molt, eh?
Per això dic que amb 50 anys cap aquí... M'imagino que va ser més, va estar més menys en moviment de primers de segle fins als anys 70 que dels 70 cap aquí, això està clar, eh? Bé, doncs aquests diners eren provenients, doncs, dels impostos municipals. La companyia ferroviària també va pagar 1.100 pessetes pel consum d'aigua. Recordem que els trens anaven amb màquines de vapor, necessitaven consum d'aigua que es proveien, doncs, aquí prop de l'estació de Roda. I el problema de l'aigua sempre ha sigut endèmic aquí a Roda, i els pleits i embolics que hi ha hagut, i un d'aquests doncs era relacionat amb la companyia de ferrocarril, per tant havia de pagar aquesta quota que segurament queda baixa pel que realment consumia, però bueno, això ja forma part d'una altra història. I també es diu que Miquel Mestre, de Cal Carnisser, també va pagar 1.100 pessetes pel lloguer de l'escorxador municipal. Eren carnissers del poble, per tant, eren els que feien més ús de l'escorxador, i per tant pagaven un lloguer que força elevat, 1.100 pessetes.
Déu-n'hi-do, sí. Sembla molt.
Sí, jo crec que...
Sí, home, una desena part de...
Una desena part del pressupost.
Del pressupost municipal.
Són molts diners, vull dir que els hi van tocar el crostó.
Sí, jo no sé.
Sí. Les despeses foren 10.221, una miqueta menys que els ingressos. Els pagaments estaven distribuïts a pagar la Diputació, alguna taxa segurament, a pagar el metge, pagava el poble, el metge, el pagava doncs, el municipi, no el pagava doncs, la Seguretat Social, que aquella època no hi era, el veterinari, que donava servei doncs, a l'escorxador, no? Se suposa que al carrer se pagaven, però tenien servei de veterinari també. El secretari municipal, el lloguer de les escoles de nenes, l'advocat municipal per fer algun tràmit, al rector doncs, li pagaven doncs, els actes de la Festa Major, les despeses dels actes de la Festa Major, i també a la comissió, una comissió de joves que organitzava doncs, els actes lúdics, també se'ls pagava les despeses de les orquestes i tal. El campaner, el carter, dos guardes municipals, per tant ja teníem guardes municipals aquella època, Déu-n'hi-do, un sereno, que també és curiós.
Ah, sí, el sereno.
Això ho recordo, ho he sentit explicar ja els més vells fa molts, molts anys del servei del sereno, que passava les nits, evidentment, sí. En aquells carrers foscos que eren una gola de llop, anava amb un fanalet i doncs, avisava de qualsevol incidència i vigilava, més que res, que no hi hagués cap incident amb algun foraster, potser, que vingués a portar mals estrucs aquí al poble. També fanals públics, és a dir, fanals públics perquè aquest any el més important pel poble va ser l'arribada de la llum elèctrica.
Home!
Això sí que no, una de les millores...
Imagina't!
I tant. Per tant, doncs, van posar els fanals públics, és a dir, una bombilleta, que encara la recordo, aquestes bombilletes, bombetes, als carrers fins ben entrats, als 70, devia ser que van posar aquests més potents, que no s'hi veia absolutament res. Però, clar, de negra nit a posar... tres o quatre bombetes a cada carrer distribuïdes, doncs...
Ja canviava la cosa.
Imagina't, devia ser una festa.
Sí, 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 sí.
I també va arribar la llum, és a dir, la instal·lació de la llum a dintre l'edifici municipal. També van arreglar camins, clar, no, carreteres no s'asfaltava, els camins veïnals, doncs clar, també s'havien de mantenir. També és curiós que el Butlletí Oficial de la província de Tarragona també publicava el llistat dels comerços rodencs, entre altres pobles, és clar, i els impostos que pagaven doncs, cada comerç, sí, és a dir, la taxa que pagava. Arribem a l'apartat de foment, aquí anem directament al que parlàvem ara, l'arribada de l'electricitat. Va ser un senyor, Enric Rovira, que va presentar l'instància i el projecte sol·licitant l'autorització per derivar una línia elèctrica aèria, és a dir... que anava per la part de dalt, no soterrada, que això que bonic seria, no? Des de la central que estava a Creixell, és a dir, a Creixell va arribar abans que Roda, doncs fins aquí al poble, amb tota la infraestructura que suposava, no? Que, com ara la instal·lació d'aquests pals, aquests pals que encara veiem ara, possiblement, sí, sí. No sé si són els mateixos o no, que anava, doncs, l'electra elevada, no? Que tal com la veiem ara. Evidentment, aquests pals havien de col·locar-se en terrenys particulars, de terres de conreus, i amb això s'hi havien de mantenir acords que tot ho gestionava doncs, aquest senyor. Doncs havia de travessar la via del tren, aquí a Montjuïc, per exemple, no? De la part de dalt, Valls Montjuïc. Aquest senyor va ser el que es va encarregar de la tramitació i bé, doncs hi tenim des de l'any 1917 llum elèctrica. Un altre tema, el contraban. Un tema que va ser, ja en parlem, a primers de segle, però això va durar intermitentment anys i anys i anys, fins als anys quasi 60 del segle XX.
Carai.
Més que res, quan parlem de contraban, són notícies que la Rosi va trobar als diaris, era per alguna cosa negativa, clar, perquè no es publicava. Mira, aquests senyors han fet contraban, doncs, no, evidentment, estava una activitat prohibida, per tant, si publicaven que aquest senyor ha fet contraban, és perquè l'havien enxampat i se'ls havia obert una causa judicial, no?
Exacte.
Un veí de Roda doncs, va patir aquesta causa judicial per trobar-li 15 envolums de tabac. L'advocat de l'Estat diu que li va demanar 27.840 pessetes de multa.
Ui!
Imagina't, tres vegades el pressupost quasi municipal de Roda. Un verdader disbarat. No sabem com va acabar la història, no? El diari publicava això. No s'ha investigat, per altra banda, si aquest senyor va anar a la presó, segurament que sí, si va pagar o haver de vendre tot, o senzillament doncs, va ser doncs, sense tenir un dur, doncs, només pagant això, el garjola, no? No ho sabem. Un altre cas va ser d'un altre senyor que també li van acusar d'amagar 35, si l'altre era 15, 35 en volums de tabac, valorats en 12.800 pessetes, que són moltíssimes, a la finca de Mas de Nin. L'advocat li va demanar, en aquest cas, 77.000 pessetes de multa. Això no ho valia ni fer potser un palauet. La defensa del senyor, no? Allí el boi posa noms i cognoms, doncs al·legava que aquest senyor doncs, només era culpable d'encobrir un desconegut, diu que li va demanar que amagués aquestes caixes.
Home, com a favor.
Com a favor, de canvi de 5 pessetes. Diu, deixa'm amagar això a la teva finca, però ell no sabia el contingut. Això és el que van al·legar. No sabem com se'n van sortir tampoc. Llàstima, també és curiós. Seria bo investigar-ho.
Sí, ara tenim aquí l'ai al cor.
Clar, segurament que amb algun arxiu i deu ser a l'acabament d'aquestes dues històries, no? I una tercera també, que van trobar 17 en volums més, amb un roquissà d'aquí de la platja, el racó
17.
De... 17 en volums.
Anem pujant, eh?
Sí. Bueno, el primer eren 15, 35 i ara 17.
Ah, va, sí. El de 35...
Sí. 35, que aquí hi havia tabac, doncs, per... Els que fumeu, si ho estan contents.
I tant!
Diu que es va trobar aquí el racó de la Punta Palomera, no?, que és aquí entre Roda i Creixell.
Uh-huh.
I diu que suposadament van ser llançats des d'un vaixell, no? Es posa la notícia aquesta. No sabem ara aquí si van enganxar algú, si no... I les històries del contraband van continuar i han anat continuant, que és motiu per fer un article del boi que s'ha intentat... De veritat, amb els anys que hem estat treballant, no? Aquests anys, 50, 20 anys, però no s'ha arribat mai a la fi pel fet del temor d'anomenar que al fi al cap és una altra època i s'ha de posar el context de l'època i no n'hi ha per tant,
clar,
no? Però
no.
Jo crec que seria molt, molt, molt interessant.
Sí,
eh?
Sí. Insistirem,
a veure. Societat, bueno, més agradable, més bonic.
Vinga.
El 16 de maig del 17, La Vanguardia de Barcelona publicava l'enllaç a Roda de Dolors Virgili Pasqual, de Cal Gassó, per tant, de la casa de Cal Gassó, de les cases bones de Roda,
sí.
Les cases riques, amb Lluís Gili Cerdà, un senyor de Mediona, d'aquí del Penedès.
Uh-huh.
Doncs després del banquet de nubis, que pots contar que devia ser suculent, venen gent rica, s'havien de fer notar,
diu
que van iniciar un viatge per diferents províncies d'Espanya.
Molt bé.
Imaginem, llavors s'anava...
Sí, clar, és que llavors no s'anava la gent al Carib.
Que va, per res, i al contrari, que s'anaven potser un dia a Barcelona, algú a Montserrat, i potser a Tarragona, o Reus. Jo sé que algun havia anat a Reus, alguna parella a Reus, agafar el tren, el de matí torna al vespre.
És que eren altres temps.
Eren altres temps, es havia de treballar, no hi havia diners, no hi havia maneres fàcils.
Ni costum, fàcils. Jo també crec que costum,
tampoc,
de viatjar.
Tampoc. I era, la veritat, eren altres temps, la gent... només era anar passant la vida i mantenint lo bàsic i res més, és que no hi havia possibilitats, no? Bé, després diferents diaris també es feien ressò, això ja no seria tant societat, d'una baralla amb amenaces de mort i agressió i algun tret d'arma i tot, que, doncs, i detenció inclosa entre quatre rodencs, que posa també noms i cognoms, dos germans amb dos germans.
Ui,
es veu que va ser sonat, doncs es van esbatussar, es van barallar, es van espantejar, agredir... i els van detenir, i tampoc això ho posava al diari, tampoc no sabem com va acabar la història, si es van posar a la presó, si el van arribar a ferir, sembla que no? També seria interessant, sapigueu-ho.
Sí.
Proposarem algun membre del Consell de Redacció, a veure si vol tirar per aquí.
Sí.
Tema de religió, l'Ajuntament diu que va aprovar per unanimitat assistir als actes religiosos de l'any a l'Església, no? També va publicar que 15 sacerdots, entre ells mossèn David Pujol, l'emblemàtic rector de Roda durant tants anys, van celebrar les noces de plata sacerdotals a l'església de la Santíssima Trinitat de Montblanc. Diu que mossèn David, el rector de Roda, va fer el sermó, i un sermó que, segons posa el diari, va ser molt lluït, i després de la cloenda, com a cloenda es va cantar un tedeum i una missa de rèquiem, com a complement de la missa, que devia ser prou llarga, no? Doncs un tedeum i una missa de rèquiem, calculem, 2 hores i mitja...
Com a mínim.
I diu que els ermitans de la Santíssima Trinitat van servir un bon dinar i ressalta que van brindar amb xampany.
Ah, llavors ja valia la pena.
Clar, això era una cosa extraordinària. Aquella època el xampany tampoc no es bevia cada dia.
No? És que abans cava, ningú deia cava.
No.
Xampany?
Dèiem xampany.
Sí, sí.
I a vegades en gaudíem.
Sí, no.
I què? Jo... És igual.
A casa meva es deia xampany.
Xampany. A casa sí. També, xampany.
Sí, sí.
Aquest any també va fer una visita pastoral l'arquebisbe de Tarragona, l'Antolín López Peláez, que va visitar doncs, la parròquia, revisant doncs, tots els llibres, les confraries, els altars, el que s'acostumava a fer, mm. I va visitar també el convent de les Germanes Carmelites a la Casa de les Monges, no? L'emblemàtica Casa de les Monges que tots coneixem. I també va ser una altra cosa curiosa o important de l'any, va ser la construcció de la capella de Mas Carreres, no?
Mm.
L'únic vestigi que ens queda de l'immens i preciós mas que hi havia allí en aquella zona de Barà, no? El 20 de maig del 17, la senyora Bonaventura Carreres va demanar permís al bisbat per construir una capella d'ús públic, no d'ús particular. Potser per ús particular, potser no hagués calgut demanar permís, no ho sé, per ús públic, doncs fent referència doncs, que d'aquesta manera podien tindre servei religiós, els festius, la gent que vivia al mas, el servei, a més de les altres masies que hi havia a Barà, que eren tres o quatre, amb la gent que hi vivia, doncs d'aquesta manera tindrien un servei més proper. El rector de Roda, mossèn David, com hem dit, també va fer aquesta petició al bisbat, argumentant que hi havia 4 quilòmetres de la parròquia de Roda a la capella, o la futura capella, i doncs, que si s'acceptava que la senyora Bonaventura pagaria les despeses de manteniment del culte. Per tant, el bisbat va donar els permisos, com sabem, perquè hi és.
Sí.
El 16 d'octubre, és a dir, del maig es va demanar, el 16 d'octubre ja estava fet, va anar molt ràpid. Mossèn David ja va beneir doncs, la capella, dedicada doncs, al Sagrat Cor, amb una imatge de talla, es veu que era molt maca, no és l'actual,
mm-hmm.
Amb un altar, es veu, gòtic, que tot això va desaparèixer doncs, a la Guerra Civil, no? Va quedar només l'estructura. Diu que van posar al bisbat doncs, que els sermons, sobretot, que no duressin més de 10 minuts, pots comptar que devien ser superllargs, clar, perquè abans les misses eren en llatí i el sermó era en la llengua vernàcula, l'única cosa que entenia la gent, doncs, per tant, devien ser més allarguets.
Mm-hmm.
I tampoc podien recollir almoines a les celebracions perquè ja que la senyora Bonaventura es havia compromès a mantenir, doncs ja
doncs
no hi havia...
Que pagués.
Exacte, que pagués ella, que no hi havia necessitat de demanar almoines als assistents.
Ah, doncs mira, també està bé.
Aquesta senyora, el 18... de juny del 19, dos anys després, va ser molt atrevida, doncs perquè va demanar al bisbat tenir reserva del Santíssim. És a dir, tenir doncs, l'hòstia consagrada sempre doncs, en reserva allí a la capella,
sí.
Com amb un privilegi que només ho tenen les esglésies, no? Les esglésies catedrals, etcètera, no mai una capella particular.
Sí.
Es veu que elles al final se'n van sortir... Se'n van
duria
sortir.
Ser insistent, eh?
Molt insistent. A veure, això, aquí no ho posa, aquí no ho posa el
insistent
boi, no?
Insistent i la butxaca plena.
Possiblement. Eh? Aquí no ho posa, però la meva mare sempre ho deia, que el capellà del poble, mossèn David, sempre ho deia, crec que mossèn David deia aquest tenir el Santíssim a la seva capella li costarà molts anys de purgatori, no? Referent que és una ambició que ella volia tenir i no era, no era tampoc plausible que ella ho tingués en una capella particular, per molt d'ús públic que fos, no?
Mm-hmm.
Perquè a Barà hi vivia poquíssima gent, només els habitants dels masos, que eren 3 o 4, res més. Ho va aconseguir, i per 5 anys. Però al cap de 5 anys va demanar la renovació i se li va concedir 5 anys més.
Ah, bueno, doncs Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, si això era 17, 27...
10 anys.
Pots comptar fins la Guerra Civil, que llavors la Guerra Civil, evidentment, van destruir l'interior, com hem dit, i va ser després que el Jujol, entre l'any 48, va acabar les reformes que va adaptar la capella tal com la veiem, aquesta meravella, no?, modernista. Bé, i ara ja per l'últim tema que parla és el de l'exèrcit, no? Déu-n'hi-do.
Ui.
A principis del
que has deixat el més feixuc al final, no?
Sí, Déu-n'hi-do, sí. Per la simpatia que els hi tinc jo, sobretot. No sé si em diran que tinc delicte d'odi ara, potser m'acusaran,
vigila,
perquè
vigila.
Ara no costa gaire de...
No, no, ara pim-pam.
Bé, vull dir, jo no tinc cap simpatia, si em volen detenir, doncs ja ho saben, eh? Cap simpatia, perquè he fet la mili i sé que són aquesta gent. I deixem-ho així. A principis del segle XX encara existia a l'estat espanyol el sistema de quintes, no? Perquè a vegades diem, mira, tal poble, molts poblets, sobretot de l'interior, encara fan la festa dels quintos, no?
Sí.
El feien, quan es anava a la mili, i alguns encara ho mantenen.
No, però es manté. Jo, el poblet de Lleida,
sí,
que és la meva
oi?
Família, doncs allà sí, els quintos sí que es fan.
Els que haurien d'anar a fer el servei, que ja no es fa, però per l'edat, no?
Sí, la festa la fan.
La fan, no? Clar, el sistema de quintos, però per què en diuen quinto, li deien quinto a un noi, per què no li deien quinto, perquè li deien mosso o li deien Jaume? Bé, era perquè en aquella època no estava obligats tots els nois, amb edat militar, diguem-ho així, a anar a fer el servei. Mitjançant un sorteig només havia de fer una cinquena part doncs, del jovent, no? Per tant, aquesta cinquena part, doncs, si tenien aquesta gran sort, diguem, desgràcia, d'anar de ser cridats a servir la pàtria, doncs ho havien de fer, però també tenien la possibilitat de lliurar-se'n si pagaven una quantitat de diners molt elevada a l'Estat.
Ui, sempre pagant, eh?
Sempre pagant, que se'n deia redempció. Si pagaven una quantitat establerta per l'Estat molt elevada, es redimien de fer el servei pagant aquests diners. O també podien pagar un substitut, un dels nois que s'hagués lliurat,
sí.
Doncs li podien pagar una quantitat de diners no tan elevada, que se'n deia substitució. Clar, evidentment, això afavoria les classes més acomodades, no? Perquè tenien diners per poder pagar la redempció o la substitució. Els pobres, els pagesos, les classes humils, els hi tocava, doncs, vinga, no quedava cap més remei que anar a triscar, no? Haver d'aguantar aquells estaments militars que, si en temps de guerra ja sabem que la majoria deixaven la pell, els pobres soldats. Aquest any, doncs, el 1917, va tocar a 11 rodencs fer el soldat. Però també es van obrir tres expedients, perquè un d'ells, que havia pagat la redempció, doncs després el van obligar doncs, a fer la mili, també. Sí.
Oi?
No sabem com va acabar la història, tampoc. Si aquest noi, doncs, ell va pagar, els pares van pagar la quantitat, llavors, que si no era ric, que si era ric, que si era pobre, no pobre, va quedar aquí, doncs, un expedient obert i un judici, no? També un altre noi, el Fredo Guibernau, que era el de Cai... Ai, perdó, el Fredo Martorell Guibernau, que era el de Calfredo, el del cafè de Calfredo, també doncs, va demanar, tot havent hagut ser cridat, li va tocar fer el servei, doncs se li va morir el pare i va demanar doncs, l'exempció, no fer el servei militar per fill de viuda. No sabem tampoc si hi va anar. I l'últim, un altre, Alfredo Guibernau Forés, de Cala Flores, no? Aquesta casa que està tocant aquí el pas a nivell, doncs va ser declarat pròfug perquè no es va presentar el dia que havia d'iniciar el servei. No es va
això
presentar.
Sí que era xungo, no?
Sí, sí, i ell no va ni pagar l'Estat ni va pagar un substitut. Doncs, per tant, el van declarar pròfug i si l'enganxaven pagaria en presó i les despeses que ocasionés tot el judici que es pogués formar. Espero i desitjo, si més no ja està fet, que no haguessin enxampat ni que hagués pagat res, perquè hagués sigut prou espavilat per poder-se'n lliurar i torejar aquest estament tan estimat i tan útil.
Val? Doncs sí, esperem.
Sí, deixem-ho
així. Que fos així, esperem
que fos mateix. Així. Molt bé, doncs fins aquí.
Molt bé, doncs.
Força interessant.
Molt interessant, sí. Molt bé.
Molt bé, vinga, doncs.
Gràcies, Ernest.
Vinga.
Que vagi bé la setmana.
Igualment per tothom. Adéu.